James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa des del qual us volem apropar a les noves tecnologies, us volem acostar al món digital i, en definitiva, volem ajudar-vos a assolir amb èxit el procés de transformació digital de les vostres organitzacions. Aquest programa, com sabeu, el fem en col·laboració amb PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Abans de començar el programa d'avui, vull recordar-vos que si teniu consultes, si teniu suggeriments o si voleu venir aquí al programa, us poseu en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Bé, de què parlarem al programa d'avui? Avui tenim tres convidats. En primer lloc, l'Andreu Bru, de PIMEC, que ens parlarà de digitalització i sostenibilitat. Més exactament, de com lliga una cosa amb l'altra, com podem digitalitzar la nostra empresa, els nostres processos i alhora fer que resulti de
resursos. Sí, hi ha anys han generat clarament una millora de les emissions de CO2 a les ciutats. Hi ha un informe de Greenpeace que avala que durant les primeres setmanes de teletreball a Madrid i Barcelona es va reduir al voltant del 60%. Però hi ha altres coses, hi ha temes importants com el tema de la producció de proximitat, que és un nou concepte. Produir a l'altra banda del món peces que després venem a 5, a 10 o 25 euros, això és, des del punt de vista mediambiental, és caríssim perquè cal transportar-lo i el transport marítim contamina moltíssim. Per tant, hem de ser més eficients. I aquí la digitalització torna a formar part important. Conceptes com indústria 4.0, que aporten tecnologies de producció eficients, com pot ser la robòtica, la interconnexió entre màquines, les planificacions de les produccions, etc., doncs fan i han de fer, per aquells que encara no hi són, que produir a Catalunya sigui molt més eficient, molt més econòmic i, sobretot, amb molta més qualitat que produir a l'altra banda del món. Però hi ha més, de producció, tecnologies com la fabricació additiva que ens permeten fabricar peces d'un dia per l'altre en comptes de tenir grans estocs de recanvis de maquinària, torna a ser un element de millora de la sostenibilitat i millora de la productivitat de l'empresa i de l'eficiència. Doncs bé, podríem estar parlant de tecnologies, però crec que ara no és el cas. Però certament la resposta a la teva pregunta és sí, digitalització i sostenibilitat van absolutament de la mà.
Bé, per el que m'has dit i per les respostes que dones, sembla, i també crec que és idea general, que tot això està molt bé, però que és aplicable a governs i a grandíssimes empreses. Però una pime, que és el nostre públic i ens està sentint, què pot fer una petita empresa per millorar el medi ambient i no perjudicar la seva empresa, evidentment?
Doncs exactament el mateix que una gran empresa. El que passa que doncs, per les seves dimensions el resultat és menor, però no oblidem a Catalunya la immensa majoria, gairebé el 98-99% de les empreses a Catalunya són pimes. I molts d'aquestes pimes són microempreses i també tenim un molt gran nombre de treballadors autònoms o d'empresaris autònoms. Per tant, el que cal és que aquestes autònoms, aquestes micros, aquestes petites empreses, siguin capaços d'engegar processos de digitalització. Perquè una empresa digitalitzada, a part de ser molt més competitiva des d'un punt de vista empresarial, per tant, aquest ja seria un element suficient com per dir, senyor empresari, digitalitzi els seus processos de negoci, doncs això ens permet ser molt més flexibles. Si tornem a l'exemple que parlàvem abans, a la pregunta anterior, aquelles empreses que estaven digitalitzades, els hi ha sigut molt més fàcil en aquests mesos de pandèmia aplicar mesures de teletreball. I aquestes mesures de teletreball el que han permès és una reducció important dels desplaçaments, per tant, de generació de CO2 a l'atmosfera, però també, per què no dir-ho, han permès que molts dels treballadors, moltes persones, hagin pogut gaudir d'una millor conciliació, diguem-ne, familiar. Per tant, jo diria, pimes, autònoms, ara és el moment o ens digitalitzem o en pocs anys deixarem de ser competitius. No cal només fer-ho pel medi ambient, que també, sinó també per les nostres empreses.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Bé, molt bé, ens has fet una recomanació o ens has dit que cal digitalitzar-se, hem parlat en general del tema, però ara ja molt concretament i per acabar el tema, ens estan sentint i volen saber, vale, d'acord, però què fem? Llavors la pregunta que et faig, Andreu, és quines recomanacions ens pots fer o pots fer més exactament als empresaris de les petites i mitjanes empreses que ens estan sentint?
En general, els empresaris de petita empresa, de mitjana empresa, d'autònoms, són empreses que tenen pocs recursos i més ara en aquest moment, i diguem-ne, un baix nivell de cultura digital. No? Per tant, recomanacions. Mireu, fa 2-3 setmanes, en una jornada que va organitzar el Centre d'Economia, el nostre president, el senyor Antoni Cañete, va deixar anar un titular i va dir, si no aprofitem aquests recursos, parlaven dels fons europeus Next Generation, i els destinem a inversió, haurem perdut els darrers trens, haurem perdut el tren per transformar l'economia. No? Per tant, jo diria, primera recomanació, que estiguin alerta, estiguin alerta, estan arribant ja les primeres línies d'ajut a les pimes i als autònoms per temes de digitalització. No hi ha res encara obert, però sí ja comencem a tenir informació. Per tant, les properes setmanes, mesos i fins al 31 de desembre del 2023, els fons europeus han vingut per ajudar les empreses a digitalitzar-se i a millorar la seva sostenibilitat. Per tant, aquesta és la primera recomanació. La segona recomanació que faria una empresa petita és que quan inicin aquests processos facin un esforç, tindran aquest ajut d'Europa, però l'ajut no ho és tot, que facin aquest esforç i vagin de la mà de professionals, no vulguin abordar un procés de digitalització de l'empresa sense els coneixements necessaris per fer-ho bé. Per tant, aquesta seria la segona recomanació. Busqueu ajuda a professionals, que a Catalunya hi ha molts professionals i molt bons. Val? I, finalment, m'atreviria a fer una altra recomanació, que comencin a pensar que la força de l'empresa són els treballadors. A dia d'avui, el grau de competències digitals dels treballadors de les empreses no és el desitjable. Mai és el desitjable, sempre es pot millorar. I, per tant, juntament amb aquest procés de digitalització de les empreses, els processos de les empreses, cal que els treballadors de les empreses, tots, des del propietari fins a l'última persona a entrar a treballar a l'empresa, es formin contínuament. O sigui, cal que hi hagi formació, cal que hi hagi sostenibilitat i cal que ens ho creiem, perquè, com he dit abans, el futur de les empreses depèn de la seva competitivitat i la competitivitat va lligada a la digitalització. Si, a més, som més sostenibles i contaminem menys, home, tenim el cercle tancat.
Bé, d'acord, doncs crec que ha estat prou clar el que ens has explicat. A part del tema d'avui, has deixat anar 3 o 4 temes força interessants, bueno, temes, títols de temes. pels quals, si et sembla bé, dintre de poc et tornarem a citar perquè ens vagis aclarint a poc i anem entrant en com fer eficient aquest procés, aquest necessaríssim procés de digitalització de les nostres pimes. El món de la tecnologia és un món de nous conceptes. Dia a dia apareixen noves tecnologies, noves metodologies i és precís estar al dia. Per això, cada setmana, amb aquest espai Els nous conceptes, convidem algú perquè ens posi al dia sobre les novetats, les noves tecnologies i els nous conceptes. Bé, avui el concepte serà la salut digital de Catalunya. I per tal de conèixer com està Catalunya a nivell de digitalització, tenim avui amb nosaltres el Dani Marco, col·laborador també habitual d'aquest programa. El Dani Marco és director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya. Dani, doncs endavant, el micro és tot teu. Explica'ns com està Catalunya a nivell de digitalització.
Per tal de monitoritzar el rendiment digital d'Europa i fer seguiment de com evoluciona digitalment els estats, la Comissió Europea va crear el que s'anomena Índex DESI, que és l'índex compost d'economia i societat digital. És un índex que s'ha convertit en la referència de tots els països per mesurar el seu avenç digital. Està compost de 37 indicadors que relacionen 5 dimensions. Són dimensions relacionades amb el que té a veure amb un desenvolupament digital d'un país. La connectivitat i el capital humà, que serien transversals, que aplicarien a tota la societat, economia. I, per altra banda, hi ha 3 àmbits més verticals, que són l'ús d'internet per la ciutadania, la integració digital de les empreses i els serveis públics digitals, per el que seria ciutadania, empresa, administració pública. I a partir de tots aquests índexs es genera quin és el nivell de digitalització d'un país. Catalunya, per segon any consecutiu, ha fet aquesta anàlisi i, de fet, ho fem gràcies a la col·laboració del Cercle Tecnològic de Catalunya, el CETECNO, i l'Institut Orquestra de la Universitat de Deusto. I és un informe que es pot descarregar i visualitzar al web desi.cat. Quins són els resultats d'aquest indicador, no? Que és el que ens interessa. Com està Catalunya a nivell de digitalització? Pues podem dir que estem en una posició molt privilegiada. De fet, el DESI 2020 situa Catalunya en el top 5 dels països més avançats d'Europa. De fet, mantenim aquesta posició respecte a l'any passat, amb 12 punts per sobre de la mitjana europea i únicament per darrere de països nòrdics com Finlàndia, Suècia, Dinamarca i Holanda. Això vol dir que Catalunya està en una posició molt avançada a nivell digital a Europa. Si mirem quin ha estat l'avenç o retrocés respecte a l'any anterior, en cada una de les dimensions, hem mantingut la posició en connectivitat, que era la primera, en capital humà, que era la quarta, hem millorat amb serveis d'ús d'internet de la ciutadania, ara estem a la vuitena, hem millorat una, i hem millorat 2 amb serveis públics digitals, que estem a la setena. En canvi, amb la digitalització de les empreses és on estem més febles i en aquest cas, tot i haver millorat a nivell d'indicador, hem anat enrere una posició, per lo que és un punt d'alerta. Algunes conclusions molt rellevants. Catalunya lidera a tota Europa el que seria la dimensió de connectivitat. Vol dir que som el país, si ens comparem amb tots els estats d'Europa, que té una millor connectivitat de tota Europa. Estem 16 punts per sobre de la mitjana i líder indiscutible. I on hem millorat més és en l'àmbit de les xarxes de fibra òptica i alta capacitat, no? Que això demostra també que l'aposta del govern amb el desenvolupament de la fibra òptica a Catalunya té resultats. I l'altre és el capital humà. Ocupem la quarta posició, una posició molt, molt avançada, de 7 punts per sobre de la mitjana i només per darrere de Finlàndia, Suècia i Estònia, que són països clarament avançats en l'àmbit digital. Aquí hem millorat, tenim una posició molt bona amb el que són els graduats antics, vol dir la gent que està anant a les universitats, però en canvi ens manca el volum del sector respecte al conjunt de l'economia. I amb què hem de millorar? Quins són els aspectes que estem pitjor? Per una banda, les transaccions online de la ciutadania. Ús de banca electrònica, compres, vendes en línia. Hem de tenir en compte que aquest índex 2020 mesura les dades del 2019, per lo que encara no té en compte l'impacte de la Covid. En el 2021 tindrem a veure que probablement, però bueno, haurà crescut a Catalunya i a tot arreu, no? Per lo que també la posició l'haurem de veure. I finalment el de les pimes. Ja han comentat que aquí hi ha un punt de millora i tot i que encara estem en una situació adequada, estem per la mitja de la taula, ens falta clarament l'ús de dades massives. Al final el que podem dir és que Catalunya té una molt bona posició, els esforços en polítiques digitals estan donant els seus resultats, però s'ha de continuar treballant. Especialment aquesta nova legislatura hem de reforçar els aspectes que hem portat a terme, però sobretot a l'àmbit de digitalització de les pimes, que crec que és una necessitat, així com el creixement de l'ocupació del sector, per que aquests nous graus i formació en l'àmbit TIC han de donar resultats per créixer aquest sector. Veurem a la propera edició com l'efecte de la Covid s'ha vist els resultats i si Catalunya continua amb aquesta gran posició.
Bé, estem arribant al final del programa, però no ens agradaria acabar sense afegir alguna última novetat. Ara és el moment de la última paraula. Avui a la última paraula tenim a la Laia Arcones, consultora en lideratge i visibilitat femenina.
Bé, Laia, avui t'hem convidat al programa per parlar d'un tema que ens sobta i al qual tu estàs molt posada i ets especialista. És el tema de la falta o de la manca de dones dintre del sector tecnològic, com a enginyeres o com a professionals i també dintre de les carreres universitàries com a estudiants. Per què la dona no s'està implicant o no la deixen implicar? Quin és el tema, el problema pel qual hi ha una manca de dones al sector tecnològic?
Hola, Tomàs. Doncs aquesta temàtica realment dona per molt. A mi m'agrada parlar de números perquè al final, quan diem hi ha moltes dones, hi ha poques. Realment les estadístiques del Women Work Index del 2020 diu que un 30% de les persones que treballen al sector STEM són dones. I hi ha una dada que per mi és més greu, no? Que diu que només una de cada 5 persones que estudien les carreres STEM és dona. Aleshores, això ens demostra que el gap, no? La bretxa és alta i per què, no? Per què passa això? Hi ha molts factors, no només és un, si no seria molt fàcil de resoldre, i és una combinació de factors, donats molt per als estereotips de gènere. Què passa? Que des de ben petites i de forma inconscient hi ha molts missatges que es donen a les dones i als homes basats en els estereotips de gènere, on s'informa, no, del tipus de professió que poden aspirar els homes i el tipus de professió que poden aspirar les dones. Ja comencem des dels joguets que fan servir, no, de petits, i podem dir, bueno, però la tele ara està més regulada i ara els catàlegs de joguets cada vegada són més equilibrats. És veritat, hi ha alguns mitjans que ara cada vegada estan més regulats, però segueixen projectant uns estereotips ja de ben petits als nens i a les nenes dels que poden ser i el que no poden ser. I aquí és un dels punts claus d'entendre que si tu no et creus mereixedora, no creus que puguis exercir aquella professió, no, mai et cridarà, no? Perquè mai t'has vist, mai has tingut un referent, un role model allà. Hem de pensar que els nens avui en dia, per exemple, consumeixen molt de contingut de YouTube. I YouTube és un canal que no està regulat per cap llei que controli el tema dels estereotips de gènere. I jo, per exemple, que tinc una filla i un nen, et puc assegurar que el tipus de vídeos que consumeixen són totalment estereotipats, on surten nenes que es vesteixen de rosa, fan de princeses i serveixen menjar i cuiden nines, i surten nens que són valents, que són heroïns, que són més científics, més exploradors. Aleshores, el tipus d'habilitats que es comencen des de ben petits a desenvolupar ja ens indiquen cap a on vols tirar. Per mi hi ha un altre factor que és molt important i és el referent en els llibres de textos, perquè això s'ha canviat i s'ha anat revisant, però més enllà de la Marie Curie, al final molt poquetes dones del sector tecnològic apareixen en aquests sectors quan hi han hagut, no? I això és un gap també molt important que fa que les dones, quan estan estudiant a l'escola, a l'institut, no es vegin projectades en aquest tipus de rol perquè dintre del seu ambient on es mouen, doncs tampoc és del que elles veuen, tampoc és un referent. I després, què passa en l'edat adulta, no? Quan hi ha doncs, aquest 30% de dones que estan treballant? Doncs que les dones, igualment, estan molt condicionades per aquests biaixos de gènere en els quals hem estat educats. I què passa? Que fa que moltes dones tinguin por a ser visibles, tinguin por a mostrar realment què és el que fan, es proposin per posicions de direcció, es proposin per portar projectes més importants. I la dona acostuma a tenir una falta de confiança que la perjudica en la seva projecció professional, a part dels biaixos de l'afinitat, de poder tenir uns altres amics. Tot això és el que fa que hi hagi moltes menys dones en aquest sector.
No, realment interessant la teva resposta. És tot l'ambient. Ha quedat molt clar el que ens has explicat. Però m'ha semblat tan interessant que ja et dic que d'aquí un parell de mesos et tornaré a convidar al programa, però a la secció de l'entrevista, que és una mica més llarga, són uns 15 minuts, perquè avui, com sempre, ens ha faltat temps per un tema tan interessant. Deia, doncs, moltes gràcies i fins la propera.
Un plaer, fins la propera.
Bé, doncs, amb aquesta intervenció de la Laia Arcones acabem el programa d'avui. I ja sabeu, si teniu qualsevol dubte o suggeriment, o si voleu venir al programa, feu-nos arribar un e-mail a l'adreça hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Res més. Fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.